Són les 7.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda, benvinguts a la linterna COPE Catalunya i Andorra en aquest calorós dilluns 13 de juny, on farem un repàs del que és i el que ha estat fins ara l'actualitat del dia. Rep les salutacions de qui et parla, la Montse Rodríguez, amb el José Luis Gil, als esports, Yolanda Bernal, serveis informatius, Jordi Tunyón a les xarxes socials i avui el Marc Pairés a les vies de so. Ja sabeu que queden poques setmanes perquè acabi el curs escolar. Educo ha presentat l'informe Menjador Social i Universal i Gratuït, un objectiu assolible, diuen, i urgent a Catalunya, on adverteixen, a més, de l'elevat número de nens i de nenes que no poden accedir al menjador de l'escola, tot i necessitar-ho. Avui parlarem amb la directora general de Junta d'Educo per saber exactament quines són aquestes beques menjador. Ella és la Guiomar Tudo. I tots sabem que ha augmentat el preu de l'electricitat. Doncs bé, hi ha molta gent que ha volgut instal·lar-s'hi plaques solars per estalviar. Qui i com s'han d'instal·lar aquestes plaques a les comunitats de propietaris? Quins requisits necessitem? El govern dona ajudes per fer aquestes instal·lacions? En parlarem amb el Lorenzo Viñas, que és el gerent del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona i de Lleida. I parlarem també de feina, perquè Infojobs registra més de 278.000 llocs de treball aquest mes respecte a l'any anterior. Quines són les professions més demandades? Avui ens ho explicarà la Mònica Pérez, directora d'Estudis i també de feina d'Infojobs. I campus o casals d'estiu? Aquest és el gran dubte. Però també hi ha un altre. Què hem d'evitar a l'hora d'organitzar l'estiu a la canalla? És recomanable enviar les criatures a l'estranger? Què fem si han suspès moltes assignatures? Avui ens ho explica la psicòloga infantil, l'Avi Sisquella. I abans d'entrar en matèria a les 7 de la tarda i 2 minuts, el que fem en aquest programa de la linterna COPE Catalunya és saber quin temps ens esperen les properes hores. La veritat és que diuen que aquesta onada de calor ens visitarà o ens acompanyarà fins al proper dijous. Què diu, sobretot plegat, el Moisés Camunyes des de l'Agència Estatal de Meteorologia? Bona tarda, Moisés.
Bona tarda. Demà dimarts esperem una jornada a Catalunya de cels poc ennuvolats, amb intervals de núvols alts i creixeran núvols d'evolució diurna a zones muntanyoses de la meitat oest a partir del migdia, amb xàfecs i tempestes al Pirineu que podrien estendre's a altres zones de l'interior. També podríem tenir pols en suspensió. Si parlem de les temperatures, les mínimes pujaran al Pirineu Occidental i no canviaran a la resta, amb unes mínimes de 20 graus a Girona, de 21 a Lleida, de 21 també a Tarragona i de 22 a Barcelona, mentre que les temperatures màximes pujaran al Pirineu, baixaran a l'Empordà i no canviaran gaire la resta, sent significativament altes encara a Lleida, amb unes màximes en general de 39 graus a Lleida, de 35 a Girona i de 29 a Barcelona i a Tarragona. Per últim, el vent serà fluix i de direcció variable, tot i que predominarà la component sud. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Hem pres bona nota i anem ara fins a les carreteres, que ja sabeu que últimament van plenes i incidències. Hi ha un munt. Ara, hores d'ara, a les 7 de la tarda i 3 minuts, Eduard Sánchez, des del Servei Català del Trànsit, com funciona? Hi ha algun tipus d'incidència? Bona tarda.
Hola, bona tarda. A aquesta hora, pel que fa a incidències, destaquem que tenim la C66 tallada a l'altura de Salrà a causa d'un incendi forestal. S'està treballant Bombers estan treballant a la zona, de moment via tallada en els dos sentits de la marxa en aquesta zona del Gironès. D'altra banda, també tenim lentitud, aturades a diferents punts, alguns per incidències, en aquest de la C1415B a l'altura de Caldes de Montbui es dona pas alternatiu per un accident d'aquesta tarda. També tenim alguns vehicles avariats, en el cas de l'autovia 2 a Corbera de Llobregat, en sentit Barcelona. I ja pel que fa volum de trànsit, destacar les principals aturades, les tenim a la C60 d'Argentona, 3 quilòmetres fins a Mataró, la C58 i C33, les dues des de Montcada fins al Nus, i les dues rondes encara en força moviment, i les dues en sentit Besòs. És tot, bona tarda.
I hores d'ara, a les 7 de la tarda i 4 minuts, és el moment idoni per saber l'actualitat del dia amb els companys dels serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra, amb la Yolanda Bernal. Bona tarda, Yolanda.
Què tal? Bona tarda.
Comencem parlant d'una vintena de dotacions de bombers que estan treballant en un incendi que afecta una indústria de components de PVC per mobles a la Garriga.
Sí, afortunadament no hi ha cap persona afectada. S'ha pogut desallotjar la nau i també les indústries annexes per precaució. Protecció Civil demana no acostar-se a la zona per deixar treballar els equips d'emergències i tancar portes i finestres si hi ha molèsties pel fum. I hem de parlar a aquesta hora d'un altre incendi, un incendi agrícola, en aquest cas al municipi de Celrà, al Gironès. El foc ha obligat a tallar la circulació de trens entre Girona i Sant Miquel de Fluvià. Això afecta a la R11 i al regional de Girona. També està tallada la circulació a la C66 entre Celrà i Bordils i estan treballant a hores d'ara 2 avions, un helicòpter i 12 dotacions terrestres dels bombers.
Estarem molt pendents d'aquesta informació i també pendents d'això, de que el pitjor de la onada de calor, Yolanda, està per arribar i s'espera el pic de calor entre dimecres i dijous.
Exacte, un pic que deixarà fins a 40 graus a punts de les comarques de Lleida i molta, molta xafogor al litoral i prelitoral. Davant d'aquesta situació, la Paeria ja ha activat el pla d'actuació per prevenir els efectes d'aquesta onada de calor i dissabte obriran ja les piscines municipals. Mentrestant, els veïns de Lleida, també els d'arreu de Catalunya, doncs fem el que podem per combatre aquestes altes temperatures.
Horrorosa, eso ya comence con a PlayStation a saco.
Somos de Castellón, mucho calor y más en esta calle tan amplia y sin árboles que pega muy fuerte. Con el gorrito, el vestidito fresco, intentar ir por la sombra.
Yo tengo la sort de que al pis on vic té 130 anys i fa sempre fresqueta. Aquesta nit he dormit a Medredón. Tinc que ser l'únic de Lleida, no?
I a Barcelona aquest estiu hi haurà 200 llocs públics amb una temperatura de 26 graus, precisament per refugiar-se d'aquesta calor. Estem parlant d'equipaments com biblioteques, de museus o centres esportius.
I uns 40.000 estudiants catalans s'enfronten a partir de demà i durant 3 dies a les proves d'accés a la universitat.
I en el que sembla que hi ha coincidència és en que la prova de llengua i literatura castellana és més fàcil a Catalunya que la resta d'Espanya. Segons un informe del sindicat AMES, és fins a 2 punts més fàcil. El portaveu d'aquest sindicat, Antonio Gimeno, ens ha explicat que a Catalunya es dona molta puntuació a la comprensió lectora o a l'expressió escrita i no tant a la part gramàtica. L'objectiu per Gimeno està clar: rebaixar la dificultat per igualar el nivell a la resta d'Espanya i justificar l'èxit del model d'immersió.
¿Cómo se puede conseguir que tenga el mismo nivel? Es imposible. Y todo lo que se está utilizando es unos exámenes muy, muy sencillos para que la nota no sea escandalosamente baja, para que sea una nota que se pueda comparar.
Segons l'informe del sindicat AMES, amb la literatura passa el mateix. A Catalunya, per exemple, no es pregunta per literatura d'altres èpoques com la generació del 27.
Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana de Barcelona han alliberat a 2 persones que eren obligades a pidolar i a viure en condicions infrahumanes.
Hi ha 2 detinguts, un home i una dona, que són els líders d'un clan organitzat i que estan acusats d'un presumpte delicte de tràfic d'éssers humans. El que feien és captar les víctimes als seus països d'origen i després les obligaven a demanar diners, especialment en semàfors, en jornades de més de 10 hores. Buscaven un perfil molt determinat, com explica Josep Forca, caporal de la Guàrdia Urbana.
Persona gran, vulnerable, amb alguna deficiència física o psicològica. En aquest cas, aquest últim, aquest home anava coix i amb catarates. No veia res i a part amb la dependència a l'alcohol. Anava amb una crossa, no?, sempre. La qüestió és que quan més pena donguis, més calés li trauràs, no?, aquest producte.
Les víctimes vivien en un descampat a la zona de la Magòria i dormien en un matalàs al ras. Els membres del clan vivien al mateix lloc per controlar-los, però en una tenda de campanya. Cada dia els escorcollaven per treure'ls tots els diners que havien recaptat, que acostumaven a ser entre 100 i 200 euros.
I fer un grafiti a Barcelona pot sortir més car a partir d'ara.
Exacte, l'Ajuntament perseguirà aquells que facin pintades a l'espai públic, especialment en patrimoni històric o cultural. En la majoria de casos, la Guàrdia Urbana imposarà sancions administratives d'entre 300 i 500 euros, però quan el grafiti suposi un desperfecte greu o es faci en un lloc catalogat, doncs les multes seran molt més altes i l'Ajuntament podria demanar fins i tot pena de presó. Ho explica Jordi Oliveres, portaveu de la Guàrdia Urbana.
Estem parlant d'un cert desperfectes de certa entitat, ja sigui que es faci en una façana que estigui catalogada com a patrimoni històric o patrimoni cultural, ja sigui que es faci en una façana privada o pública que no estigui dintre d'aquesta catalogació. En aquest supòsit, la Guàrdia Urbana instruirà diligències penals.
I l'Ajuntament augmentarà en gairebé 2 milions d'euros el pressupost per la neteja de grafitis i s'oferirà a negocis i comerços la possibilitat de demanar una neteja gratuïta de la seva façana en 48 hores.
I s'investiguen les causes de l'accident d'aquesta passada nit entre una locomotora de ferrocarrils que ha xocat amb un tren de passatgers a pocs metres de l'estació de Vilaseca.
Un accident que ha deixat 29 persones ferides. A hores d'ara, només una d'aquestes persones continua ingressada a l'hospital. Aquest matí s'han fet sobrevolar uns drons per ajudar en les tasques d'investigació. La locomotora venia de fer tasques de manteniment de les rodes, s'hauria saltat un semàfor i ha xocat contra el tren de passatgers. S'investiga si li han pogut fallar els frens. Segons el SEMAF, el sindicat de maquinistes, el conductor de la locomotora va fer una trucada avisant de que tenia problemes. Aquesta locomotora ja ha estat retirada del lloc de l'accident i aquesta nit està previst retirar també el tren de passatgers. Quan s'hagi completat tota aquesta operació, es podrà recuperar ja la doble via de circulació entre Vilaseca i Reus.
Més informació a COPE Ponents i a les xarxes socials de COPE Catalunya i Andorra. Yolanda Bernal, gràcies i fins demà.
Fins demà, que vagi bé.
Les 7 de la tarda i 10 minuts i l'actualitat esportiva del dia arriba amb els companys de la redacció d'Esports de COPE Catalunya i Andorra, en la veu de José Luis Gil. Què tal? Bona tarda.
Què tal, Montse, companys? Molt bona tarda.
Mira, abans de començar el programa ja saps tu que jo sempre estic mirant les webs que diuen, escoltant la COPE a l'hora, i feia una estona escoltava el Víctor Navarro que parlava de que Piqué no vol marxar, tot i que sap que Xavi li busca un recanvi. D'això imagino que en parlarà vostè després.
Suposo que se refereix vostè al butlletí horari de les 5 de la tarda.
Efectivament.
Després el Víctor Navarro ens parlarà de com està el tema de la rebaixa salarial i com està el tema del vestidor del Barça, però és que avui, d'aquí una estona, com aquell qui diu, tenim esport en directe. A les 9 de la nit.
Bàsquet.
Sí, clàssico. Arrenca la final de la Lliga CB, Barça-Madrid, al Palau Blaugrana, al millor de 5. Factor pista a favor del Barça, favorit al Barça, però 7 de la tarda i 10 minuts, busquem, última hora, ubiquem on està el Barça, on està el Madrid, com està el Palau. Alberto Díez, bona tarda.
Bona tarda, Gil. Bona tarda, Montserrat. Què doncs tal? Nosaltres estem dins el Palau Blaugrana, que encara no ha obert portes. Estan just a la pista, aquest grup de ball d'animació que té el Futbol Club Barcelona, doncs fent també l'escalfament previ al que s'espera sigui un partit intens, amb un Palau Blaugrana ple. Just a la nostra arribada, al voltant de les 7 de la tarda, arribava també l'expedició del Barça. És a punt de caure l'expedició del Real Madrid, que acostumen sempre a arribar mínim 90 minuts, una hora i mitja abans de l'inici de l'enfrontament. Recordem, més enllà de tot el que ha dit el Gil, que el Barça busca el segon títol de la temporada després de guanyar la Copa del Rei, que el d'avui és el vuitè clàssic de la temporada. N'ha guanyat el Barça 5, n'ha perdut 2, que a priori és favorit al conjunt blaugrana, va quedar líder de la fase regular, sembla que li té presa la mida el Real Madrid, però aquest Real Madrid reviu absolutament de tot, sense el seu entrenador Pablo Lasso, amb 4 baixes, sense base pur. És un enfrontament, és un clàssic que jo crec que menja a banda i l'explicarem a partir de les 9 de la nit al Tiempo de Juego aquí a la cadena COPE.
Molt bé, gràcies, Alberto. Recordem, aquest Barça-Madrid, doncs, per COPE.es...
M'agrada aquest so. Deixa el marc, m'agrada. Això. Semblen bubuceles, no?
Bueno, són trompetes. Aquestes trompetes existien ja quan jo era petit,
És música. Gil, li diuen música.
Ah. Sí.
No? És un altre tipus de música.
Ah, vale. Sí. No, correcte.
És una altra generació, senyor.
Haig de canviar els pinganillos. Doncs. Vinga, va.
Albert, gràcies, que vagi molt bé.
Ah, fins demà, Montse. Gil, una abraçada. Que sí. Molta sort en la part personal.
Això.
Sí, home, sí. No. És curiós. S'haurà donat l'audiència. Jo he dit que el Barça era favorit amb la boca ben gran, i l'Alberto Díez ha dit que era favorit al Barça amb la boca petiteta, allò que passa. Bueno, busquem un altre punt de connexió on han passat, estan passant coses. Estadi de Cornellà Prat s'ha acomiadat després de 6 anys defensant l'escut i la porteria del Real Club Deportiu Espanyol Diego López. Ha assistit a aquest acte institucional i també popular al Juan Arias. Juan, bona tarda.
Què tal, companys? Molt bona tarda. Sí, una roda de premsa de Diego López, el porter gallec, que ha jugat 6 temporades a l'Espanyol, acumulant 213 partits oficials. Ha rebut una insígnia del club. Una de les portes que d'aquí de l'estadi de Cornellà Prat durà el seu nom, també una samarreta i un braçalet de capità. S'ha emocionat una miqueta, no gaire. Ha dit que és un gran club, que l'afició sempre l'ha reconegut, i deixa la porta oberta a una tornada, òbviament, ja no com a esportista professional, sinó d'alguna manera en despatxos, com a entrenador de porters o el que sigui. El que també ha deixat clar és que, tot i acabar contracte, volia continuar a l'Espanyol. De fet, vol continuar jugant a futbol en un altre enlloc. I també ha reconegut que respecta la decisió del club de no renovar el contracte.
És un dia molt trist per a mi i mi família.
que está aquí acompañándome en estos momentos. La verdad que se me hace muy difícil. No esperaba que este momento fuese a llegar ahora. Mi deseo era poder seguir ayudando a este club, pero lamentablemente no ha podido ser. Después de 6 temporadas maravillosas, me gustaría aprovechar este acto para agradecer el inmenso cariño que tanto a mí como a mi familia hemos recibido desde el primer día.
Hem de recordar també que demà s'acomiada un altre capità, un altre jugador que té les inicials de L. En aquest sentit, David López, cap a les 12 del migdia, també podrà dir adeu a l'afició de l'Espanyol.
Molt bé, gràcies, Juan, bona tarda.
Gràcies.
Que vagi bé.
Pregunta blanquiblava del dia, Twitter, @esportscope, quin és per vosaltres el millor porter de la història recent del Real Club Deportiu Espanyol? Toni Jiménez Sistax, 3,3%, Diego López, 14,7%, Carlos Kameni, 20,7%, el més votat, el mític Tommy Encono, 61,3%.
Molt bé, i anem ara sí als apunts del Barça sobre el tema de la rebaixa salarial, si Piqué compta o no per Xavi, perquè aquí hi ha un embolic. Això és un culebrot, eh?
Pitgem la tecla F5, vinga. Saludem el Víctor Navarro, última hora del Barça. Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Montse, José Luis. De moment ni els capitans ni la resta de jugadors saben res de rebaixar salarials. És la intenció del club, això sí, però al Camp Nou encara no han decidit ni a qui afectaria ni quan ho demanarien. Aquest cap de setmana un dels capitans, Jordi Alba, va assegurar que ajudarien al club en el que calgués i també ha parlat aquest matí Javier Tebas sobre l'economia del Futbol Club Barcelona Valladolid.
Però tampoc el Barça està arruïnat, no és verdad. No és verdad. El Futbol Club Barcelona, lo definí l'altre dia, és una màquina de fer dinero, és un club que ha estructurat su deuda bastante bien y bueno, si no hace estas palancas de venta, pues tendrá que acomodarse su masa salarial a sus ingresos, ¿no? Ya lo dijo el otro día el vicepresidente Romero, ¿no? Que tiene 570 millones de masa salarial, o sea, casi 170 más de lo que puede tener el Real Madrid y 200 más de lo que tiene el Bayern de Múnich, ¿no?
I sobre els futurs, Gavi des del club i des del seu entorn insisteixen en que renovaran, encara que trigaran uns dies, ja sabeu, l'última cimera va ser divendres, i sobre Gerard Piqué, el central només pensa en seguir el Barça i en jugar la propera temporada al Futbol Club Barcelona. Ell vol ajudar esportivament, però també econòmicament, si li demanen.
Doncs així estan les coses a Can Barça. Saps, Montse, que les últimes hores s'ha parlat també de la possibilitat d'un traspàs de l'actual plantilla, que els dits apunten fonamentalment a Frenkie de Jong, i que s'ha col·locat a un jugador del Manchester City, de Pep Guardiola, Bernardo Silva, en òrbita del Futbol Club Barcelona. Si només podeu tenir un a la plantilla, pregunta blaugrana del dia, Twitter, @esportscope, Frenkie de Jong o Bernardo Silva? Està guanyant per poquet Bernardo Silva. 53,8%, 46,2%. S'estimaria més continuar amb Frenkie de Jong al vestidor.
Senyor Gil, més actualitat a Cope Ponés i a les xarxes socials d'Esports Cope, Catalunya i Andorra. Que vagi molt bé, gràcies.
No s'ho perdi, perquè a cada minut que passa surt alguna cosa nova de Gerard Piqué.
Sí, sí, segur. És el que té el Piquetón. Gràcies, senyor Gil.
Això ho ha dit vostè, eh?
Sí, clar, home, Montse Rodríguez, aquí presente. 7:18, gràcies, Gil. I d'aquí un moment en parlem de cosa molt seriosa, com és el tema de les beques menjador. Educo ha presentat un informe en el que parla de la quantitat de nens i nenes que no poden accedir als menjadors de l'escola, tot i necessitar-ho.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Como cada año, el verano en Barcelona comienza con el Festival Jardins Pedralbes. Del 7 de junio al 24 de julio, disfruta de Simply Red. Patti Smith, Aja. Juanes, Jesse J, Nile Rodgers and Chic y muchos artistas más. Ven al Festival Jardins Pedralbes. Ven al Festival del Verano. Entradas a la venta en festivalpedralbes.com.
¿Te cuesta llegar a final de mes? Debes conocer a Área Jurídica Global, expertos en deudas. Más de 15.000 personas en España se han quedado a deuda cero. ¿Quieres saber si cumples los requisitos? Llama gratis al 900 90 17 16 y vive sin problemas.
Ya es la cuarta vez que llamo y no hay manera que me contesten.
La sanidad está fatal. Mi madre lleva 6 meses esperando para hacerse una prueba.
Falta de recursos y personal. Recortes. La sanidad está en estado crítico. Tu firma será la solución. Entra en firmasanita.es y reclama lo que más te importa. Metges de Catalunya.
Jo sóc l'esperança, perquè tot i que em dic Alba, dono esperança als que l'han perdut.
A Càritas, milers de persones donem el millor de nosaltres mateixos per ajudar els qui més ho necessiten. Som el que donem. Som amor. Càritas. Fes el teu donatiu a www.caritascatalunya.cat o al Bizum 38031.
COPE Catalunya i Andorra.
Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ara que queden poques setmanes perquè acabi el curs escolar, Educo presenta l'informe Menjador Escolar Universal i Gratuït, un objectiu assolible i urgent a Espanya i a Catalunya, on adverteixen de l'elevat número de nens i de nenes que no poden accedir al menjador de l'escola, tot i necessitar-ho. Aquesta ONG ha calculat per primer cop el que costaria que tot l'alumnat de primària de les escoles públiques catalanes accedissin al menjador escolar. Avui tenim a la Guiomar Todó, que és directora general adjunta d'Educo, per parlar de tot plegat. Guiomar, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Quines dades es desprenen d'aquest informe Menjador Escolar Universal i Gratuït?
Doncs mira, Educo, hem tret aquest informe i a més l'hem tret ara, al mes de juny, quan s'acaben les classes regulars, perquè estem realment molt preocupats per l'accés dels nens i nenes a un menjar saludable al dia, no? El menjador escolar permet que els nens i les nenes puguin tenir un menjar saludable al dia, el qual no és evident a moltes llars. En concret, a Catalunya hi ha un 32% de llars que viuen en risc de pobresa i exclusió, sí. No? I aleshores el que assegura el menjador, entre altres coses, és aquest àpat saludable. El nostre informe, l'informe d'Educo, Menjador Escolar Universal i Gratuït, un objectiu assolible i urgent, posa damunt de la taula la necessitat de que la inversió de les administracions públiques competents arribi a fer possible, no?, la universalitat del menjador escolar. Uh-huh. Volem la universalitat perquè creiem, no?, que el menjador forma part del dret a l'educació. Però sabem que som ambiciosos, no?, i mentre arriba aquesta universalitat, el que estem posant damunt de la taula és que, com a mínim, tots aquests nens i nenes que viuen en risc de pobresa i exclusió puguin accedir-hi gratuïtament.
Ho deies tu, Guiomar, més enllà de garantir l'alimentació, l'accés al menjador escolar és un pas fonamental per garantir el dret de l'educació dels nens i nenes i el seu benestar. I a l'escola, a l'hora de dinar i abans de les classes de la tarda, segueixen aprenent i relacionant-se, no? I, a més, es fomenta l'assistència a classe per la tarda.
Efectivament, a Educo, que portem donant beques de menjador des del 2013, ho sabem molt bé, no? Ho sabem perquè vam començar treballant amb centres educatius, en concret aquí a Catalunya hem donat ja més d'un milió d'àpats a 9.000 infants des que vàrem començar, no? I això no és només aquest menjar, que també, insisteixo, és importantíssim. La OMS ens diu que és necessari menjar com a mínim carn, pollastre o peix cada dos dies, i en aquests moments a Catalunya un 2,3% de nens i nenes no es poden permetre aquest àpat. Però, a més, si pensem, no?, quantes hores passen en aquesta interrupció del migdia, entre dues o tres hores, els nens i les nenes juguen en el pati, no? I, per tant, sabem perfectament, coneixem molt bé que el pati és un moment també d'educar en valors, d'educar en convivència. Sabem que també és un moment que els nens i nenes, mentre estan a l'escola, estan protegits. Molts d'ells, això, no?, si se n'anessin a dinar a casa seva, estarien sols, no sabem què dinarien, però molts d'ells, a més, no tornarien, no? I, per exemple, i tornant a la importància del menjador i d'aquests àpats, no?, l'altre dia sortien les dades d'obesitat, una alimentació saludable també és una estratègia infal·lible per treballar contra l'obesitat i el sobrepès, que són molt preocupants en el nostre país. Mm-hmm. Per tant, és això, no? En tant que el menjador és un espai no només per menjar, sinó també per educar, volem aquesta universalitat, perquè en el nostre país l'educació és un dret universal i gratuït.
Vosaltres des d'Educo dieu que si, per exemple, s'invertissin 142 milions d'euros més, s'aconseguiria que 238.000 nens i nenes, inclosos aquells en risc de pobresa o exclusió que ara no hi accedeixen, hi anessin i tindrien un àpat saludable al dia?
Efectivament, i creiem que són xifres assolibles, sobretot si volem això, no? Tenir nens i nenes sants i amb una educació que realment sigui una educació transformadora, una educació que permeti que aquests nens i nenes trenquin el cercle de la pobresa, no? Sabem del poder que té l'educació com a ascensor social i, per tant, reivindiquem una educació qualitativa, equitativa i de qualitat. I llavors, mentre arriba, no, aquesta universalitat del menjador escolar, el que demanem és que els nens i nenes en risc de pobresa i exclusió que queden fora d'aquest menjador, que Educo hem estimat que són uns 65.000 nens i nenes, puguin tenir també aquest menjador de manera gratuïta. I això, com molt bé deies, no, suposa una inversió extra de 142 milions. En aquest sentit, sabem que la Generalitat de Catalunya és una de les administracions, bueno, les administracions catalanes són unes de les que més diners estan posant per les beques menjador, 49,4 milions, però cal continuar fent un esforç per assolir la gratuïtat per a aquests nens i nenes que més ho necessiten.
És que, Guiomar, la importància de que tots els infants tinguin les mateixes oportunitats és tan important tot el que passa a la infància?
Molt. Ja no parlem això, no? Les oportunitats que un té a la infància i com aquestes oportunitats, aquestes experiències impactaran en la seva vida adulta són crítiques, no? Sabem molt bé, per exemple, que el que passa en els primers 1.000 dies de vida entre el 0 i els 2 anys és crític, però també sabem, no?, com cal una alimentació adequada. En aquest cas, a Educo ens hem centrat en els nens i nenes que van a les escoles públiques a la primària, no? Són anys crítics entre els 6 i els 12 anys, anys de creixement, anys d'això, no?, de construir-nos com a persones des d'una perspectiva, doncs, psíquica, però també física, sí, no? I per això és tan important tenir una alimentació adequada, però també tenir això, accés a un lleure educatiu que ens ajudi a relacionar-nos millor amb els companys i les companyes, no? A Educo hem fet aquest any, aquest curs escolar que ara acaba, un pilot a 5 centres de Barcelona, on hem fet la proposta, no?, d'integrar en el projecte educatiu de centre el menjador, i els mestres i els directors i directores d'aquests centres escolars ens ho deien. Són moltes hores com perquè quedin fora, no?, del projecte educatiu, i després també és una ocasió, un espai magnífic per tractar coses que no pots tractar a l'aula, no? A l'aula tractes més matèries, no? Però al menjador tractes això, no? Pots treballar l'empatia, pots treballar les emocions, pots treballar això, com els nens i les nenes es relacionen, previndre la violència, que és una altra de les coses que ens preocupa moltíssim.
Certament. No? Escolta'm, sí, l'impacte brutal, Guiomar, dels anuncis que feu, els de la televisió, que un, si està dinant en aquell moment, té la tele posada i veu l'anunci, se't trenca el cor i se't treuen les ganes de menjar, perquè fer unes campanyes impactants, que d'això es tracta, de que arribi a la gent.
Efectivament, i nosaltres les fem, i com començava aquesta entrevista, les fem ara perquè ara és un moment on els nens i les nenes acaben les classes, els hi queda per endavant un estiu llarg i calorós, segons sembla, aquest any, no? Però on tenen molt a gaudir. Hi ha molts nens i nenes, però que també es quedaran sense aquest àpat que suposava la beca menjador, no? Llavors, Educo, una vegada més, posem en marxa aquesta campanya que el que vol, és una campanya amb el hashtag Alimenta la seva educació, Alimenta la seva educació, que el que vol és recollir fons per les beques, no només que donarem a partir del setembre durant tot el curs vinent, sinó també pels nens i les nenes que ara, durant l'estiu, es quedaran sense aquest àpat saludable al dia, i els que els donarem beques també dintre del projecte d'estiu que estem fent en moltíssimes entitats socials de tot Espanya, i que el que volem és assegurar això, no? Un estiu divertit, un estiu constructiu, un estiu educatiu i un estiu també que alimenti en els nens i nenes més vulnerables.
Efectivament, que es menja sopa i s'esmorza, dina tot els 365 dies de l'any.
Exacte.
I quan parlem de nens no hem de girar l'esquena ni molt menys, tot el contrari, hem d'ajudar, i gràcies a la gent d'Educo que fa anys que hi treballa perquè aquests nens puguin tenir un àpat, és importantíssim. T'agraeixo molt, Guiomar Todó, directora general adjunta d'Educo, per la tasca que feu, i enhorabona. Bon estiu.
Molt, Gràcies, gràcies per donar-nos veu. Moltes gràcies i bon estiu a vosaltres també.
Gràcies, bona tarda. Hem de reflexionar i molt, sobre el que està passant amb els nostres nens. 7:45, això és la Linterna Cope Catalunya i Andorra, i en breu parlem de què? De plaques solars, perquè hi ha molta gent que vol instal·lar-se-les, perquè l'augment del preu de l'electricitat no dona per pagar tanta llum, i diuen que les plaques solars, doncs, estalvies com un 30% en el rebut. Això en parlem d'aquí un moment.
Los periodistas de COPE están donde se produce la noticia.
Estamos en el centro de Kiev, capital informativa del mundo.
Enfrente de mí justo tengo la erupción del volcán.
¡El Betis, campeón de la Copa del Rey!
Joaquín, ¿qué pasa? ¡Enhorabuena! Gracias, visita mía.
¿Y tú? ¿Qué tal? Vas a querer estar con ellos en el Máster Universitario en Radio COPE para aprender a contar las noticias e historias como las que cuentan cada día. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Después de siglos en la penumbra, llegó alguien y todo se iluminó. Y no hablamos de Edison, sino de Línea Directa.
Evoluciona y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche. Y además un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cada vegada hi ha més persones conscients dels avantatges que la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques els pot aportar. Des d'un considerable estalvi a la factura elèctrica mensual, la reducció de la seva petjada ecològica gràcies a l'aprofitament d'una font d'energia neta. Segur que ja saps que la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques en un habitatge unifamiliar és bastant senzilla. Una vegada has pres la decisió d'aprofitar l'energia gratuïta que proporciona el sol, no tens més que sol·licitar un pressupost per la seva instal·lació. En menys temps del que t'esperes, estaràs gaudint d'elles a la teva llar. Però què ocorre si vius en un bloc de pisos? Les pots instal·lar? Aquí s'ha de demanar permís. Avui en parlem amb el senyor Lorenzo Viñas. Sempre és un plaer parlar amb el gerent del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona i de Lleida. Senyor Viñas, bona tarda.
Molt bona tarda i moltíssimes gràcies per la vostra presentació. Què tal?
Gràcies a vostè per atendre la nostra trucada. Escolti'm, tot just avui vostès han organitzat una taula rodona sobre aquest tema, la instal·lació de plaques solars a les comunitats, en aquest cas de propietaris. Per on s'ha de començar? Perquè s'ha posat de moda, diguem-ne entre cometes, aquestes plaques degut a l'alt preu de l'energia, no? I hi ha gent que està fent una mica, doncs una mica el tuntun. Expliqui'm una mica, per on comencem?
Per on començaria? Perfecte. En primer lloc, el primer és veure l'espai. Sembla una obvietat, però no ho és tant, I és un element molt important. Veure l'espai que es disposa. Hi ha teulades que són inclinades, que són de teula, teulades, o bé són cobertes planes, la immensa majoria de la nostra ciutat a Barcelona, en general els edificis plurifamiliars, tenen terrat, no?, d'ús que poden usar, o simplement coberta plana. Llavors, s'ha de veure quin espai és utilitzable, tenint en compte que un panel més o menys està entre 1,8 i 2,4 metres quadrats, un panel fotovoltaic, no? Llavors, pensa una primera idea, una composició, encara que partim de la base d'un desconeixement tècnic, però el propi administrador de finques, la comunitat pot fer-se ja coneixent el seu client, l'edifici que porta, que gestiona, fer-se una idea per poder, doncs, plantejar a la comunitat, i això sí, el dia de la presentació, a la comunitat és tenir una orientació de quines instal·lacions es poden portar a terme i, llavors, si hi ha molt de la mà d'un tècnic, quina d'una empresa instal·ladora i experta, doncs quins avantatges pot tenir i quins descomptes o bonificacions pot arribar a tenir.
O sigui, el primer, assessorament. Això vagi per endavant.
Correcte. El administrador de finques, com a tal, el dia de l'assemblea, el dia de la junta de propietaris, el que planteja és informa de l'aspecte jurídic, més que el tècnic, que ja hi haurà l'expert que ho farà, informa de l'aspecte jurídic, és a dir, de quines majories ha de tenir la comunitat de propietaris per adoptar l'acord de la instal·lació dels panels fotovoltaics, sinó un element comú.
Uh-huh.
Bàsicament, la reforma que va haver-hi, crec que és un tema important, per això, Montse, si em permetrà
sí,
que m'esplagui una mica, perquè crec que és molt rellevant la modificació del règim jurídic del cuidat horitzontal que va venir doncs, a Catalunya per adaptar els edificis a les millores energètiques, ja sea hídriques o ja sean energètiques, en aquest cas per electricitat, per sistemes d'energies renovables, com en aquest cas poden ser doncs, la llum del sol. Llavors, vindríem a ser doncs, una majoria simple en qualsevol d'aquestes diferents possibilitats d'ús de l'espai comú,
uh-huh.
ja sigui un acord col·lectiu, per majoria, perquè la instal·lació està acordada per tota la comunitat de propietaris i en aquest cas estaria tothom obligat, la minoria estaria obligada, si la instal·lació no superés les 3/4 parts del pressupost ordinari de la comunitat de propietaris.
Molt bé.
També tenen altres sortides, però aquest seria l'element més recomanable, podríem dir, i de més participació de l'edifici de la comunitat, dels copropietaris de la comunitat.
Cada ajuntament és diferent i segons la ubicació de l'edifici imagino que hi hauran unes normes unes altres. Hem de demanar llicències?
Sí, aquí s'han demanat doncs, una llicència a la gent d'instal·lació. Són llicències que no tenen complexitat administrativa. Més partint de l'acord comunitari, com us deia, la sol·licitud és de caràcter immediat, és un comunicat el que s'ha de portar a terme. Sí que és cert que en aquests casos l'actuació ja no només es queda aquí, sinó que un cop de tota la instal·lació doncs, s'ha de registrar aquest punt de connexió de producció d'electricitat davant de les companyies distribuïdores.
Uh-huh.
De la companyia distribuïdora, la que li toqui, la que li pertoqui.
Uh-huh. Després, hi ha molta gent que està, òbviament, amb el tema de les plaques solars perquè s'estalvia força
sí.
i amb el preu que està
sí.
la llum, doncs no m'estranya, però hi ha ajudes per col·locar aquest tipus de plaques?
Sí, i a més a més que tenen aquí a Catalunya provenen de diverses fonts. Els ajuntaments és l'element principal doncs, de subvenció. La majoria d'ajuntaments han copiat una fórmula que funciona bastant bé, que és la bonificació d'un percentatge de l'IBI. Concretament molts ajuntaments, concretament el de Barcelona, però també d'altres petits municipis, bonifiquen amb un 50% l'import de l'IBI, independentment de la subvenció que pugui esdevenir doncs, de l'Institut del Català de l'Energia o d'altres subvencions que puguin haver-hi. De fet, els panels a l'autoconsum estaria bonificat també o subvencionat també mitjançant els fons Next Generation quan s'incorpora aquesta instal·lació dintre d'una obra de rehabilitació subjecta a la eficiència energètica mínima requerible.
Uh-huh.
O sigui, no com a element individual exclusiu d'obra, sinó quan està integrada dintre d'altra. I, a més, doncs, potser de vegades per instal·lar un sistema de panels fotovoltaics s'han d'enderrocar doncs, un element doncs, de fibrocemento,
sí.
D'amiant, que s'està també subvencionat donada doncs, la situació contra la salut que té aquest producte, aquest material.
Uh-huh.
Llavors es poden aprofitar altres línies també de subvenció si es dona la circumstància de que existeixin aquests altres elements que són nocius.
Senyor Vinyes, Lorenzo Vinyes, sempre és un plaer parlar amb el gerent del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona i Lleida. Aprofitem
gràcies.
Aquest sol que fa i més aquests dies que, escolti, m'ha arribat l'estiu abans que... Bueno, és que no hi ha hagut primavera, hem tingut l'estiu directament. Gràcies per les seves paraules. Bona feina
gràcies.
I fins la propera.
Gràcies, Montse, fins que vostès vulguin. Igual que sempre, naturalment.
Gràcies, adéu.
Adéu-siau, adéu, adéu.
Las 7 de la tarde, 38 minutos. La linterna COPE Cataluña y Andorra siempre tiene buenos consejos, pero tienen mejores la mutua. Porque si echas la vista atrás, mira todo lo que hemos pasado, ¿eh? Y además, mal. Y ahora, cuando empezamos a recuperarnos, ¿qué pasa? Pues que los precios de todo se han disparado, incluso el de los seguros. Pero tú lo tienes muy fácil, porque si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te van a bajar el precio sea cual sea. Compruébalo llamando al 91-555-5555. 91-555-5555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope. En facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654-4555.
Soy Carlos Alcaraz y me gusta vivir la vida como juego, disfrutando. Y créeme, para la vida no hay mejor lugar que mi hogar, la región de Murcia. ¿Y tú? ¿Juegas?
Costa Cálida, región de Murcia. Te hace feliz.
D'aquí un moment parlem de què en aquest programa? Doncs de feina. I de quines són les professions més demandades? No t'ho perdis.
Repite conmigo. Mensana, incorpore fresco. Este verano la clave del bienestar te la trae Iberdrola Aire Acondicionado. La tranquilidad de ahorrar con los equipos más eficientes del mercado y una financiación 24 meses sin intereses. Pide tu presupuesto sin compromiso en el 914-2763. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
En la Linterna COPE Cataluña y Andorra vamos a hablar con los amigos de InfoJobs. Ya sabéis que es la plataforma líder en empleo en España y que, atención, registró el pasado mes de mayo un total de 278.394 vacantes de empleo para trabajar en España, lo que representa un aumento del 31%. Hoy vamos a hablar con Mónica Pérez, que es la directora de comunicación y estudios de InfoJobs. Mónica Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estamos hablando de números importantes, números positivos, estos 278.394 vacantes.
Pues desde luego que sí, son unas cifras realmente buenas, y sobre todo si miramos, ¿no?, lo que han sido los años precedentes, ya no solo durante lo que ha sido la pandemia, sino incluso en el 2019, ¿no? Estamos en niveles superiores. Y lo cierto es que también, además, por centrarnos también en datos de Cataluña, hemos de decir que la evolución también es muy similar, ¿no? Y que también se sitúa, en Cataluña se han registrado más de 63.000 vacantes, y esto está en línea porque ya es un 33% más que lo publicado en abril, muy sí, en línea con los datos nacionales que comentabas.
Muy bien. Oye, ¿en qué hay esas ofertas de trabajo? ¿En qué sectores?
Bien, pues principalmente lo cierto es que en Cataluña, a nivel de Cataluña, las categorías de atención al cliente, turismo y restauración y comercial y ventas reúnen prácticamente el 40% de las vacantes, lo cual también coincide prácticamente con lo que es las cifras a nivel de España, ¿no? En donde se están publicando mayor volumen. Uh-huh. Y luego también decir que, bueno, en un volumen más pequeño, pero también es cierto que inmobiliario y construcción pues ha registrado también un importante incremento en lo que es la región.
Uh-huh. Ahora me dirás que los profesionales más demandados, a ver si lo acierto, ¿los camareros?
Pues desde luego, están entre los más demandados. A nivel de España se han publicado prácticamente 10.000 vacantes de camareros en InfoJobs en el mes de mayo, y en el caso de Cataluña estamos en torno a las 2.500 vacantes, lo cual le sitúa en el tercer puesto de profesional más demandado.
Uh-huh. El otro día estuvimos haciendo una entrevista hablando con camareros y, claro, se hablaba de profesionalizar un poco más, ¿no?, el que es el trabajo del camarero, que parecía que cualquiera podía ser camarero.
Pues lo cierto es que no, y que, bueno, en principio, desde luego, el sector, hay una alta demanda de camareros, pero también se está pidiendo, pues eso, ¿no?, una mayor formación y profesionalización, aunque también, pues por otro lado, ¿no?, pues está la reclamación de los profesionales, que piden también en ese sentido por revisión de los salarios y mejora de las condiciones laborales.
Uh-huh. Oye, entre la gente que se está contratando, ¿estáis notando vosotros que hay algún tipo de contrato en concreto? Estamos hablando, no sé si de contratos indefinidos.
Bueno, lo cierto es que desde luego la reforma laboral, ¿no?, en ese sentido, en cuanto a tipología de contratos, sí ha tenido, ¿no?, un efecto, y a día de hoy en Barcelona, de hecho, prácticamente el 40% de las vacantes que informan sobre la tipología de contrato en la plataforma para Cataluña eran contratación indefinida, ¿no?, lo cual está aumentando y se está viendo, ¿no?, claramente cómo ha cambiado. Aquí también decir que, bueno, luego está, hay que ver
dentro de las tipologías, pues lo que pueden ser los contratos fijos discontinuos, o también ver el número de horas, ¿no?, trabajadas, que esta es otra de las cosas que se señalan.
Uh-huh. A la hora de buscar trabajo, Mónica, los perfiles, imagino que debéis ver miles, cientos, miles de ellos. ¿Cómo hay que hacerlo para tener un buen currículum, para poder enviarlo, para poder tener acceso a un trabajo?
Bueno, pues lo cierto es que lo más importante es ver que realmente nuestro perfil, nuestra solicitud coincide, ¿no?, con lo que se está demandando en la oferta de empleo. Ver cómo nosotros, de hecho, tenemos una función denominada How You Match, que se refiere a la compatibilidad entre lo que es el perfil, digamos, el CV con el que aplicas a la oferta, y también lo que se está pidiendo, ¿no?, en la oferta, para que realmente al final lo importante es que sí que se produzca ese encuentro, ¿no?, entre oferta y talento, porque coincide el perfil. Y aquí recomendar a la gente que está buscando empleo, pues lo primero, que sí que se haga ese planteamiento de ver cuáles son, pues digamos, sus puntos fuertes, su formación, pero también sus habilidades, lo que se denominan soft skills o habilidades blandas, que también tienen un peso importante, y ver desde luego ese nivel de coincidencia y que nos fijemos en que estamos desde luego potenciando todos aquellos aspectos que son requerimientos para el puesto de trabajo.
Se habla siempre, Mónica, de que la edad es un hándicap. Hoy en día parece que tener 50 años ya no eres válido para ningún trabajo, ni mucho menos. Hay también empresas que buscan perfiles de esas personas con esas edades y con los requisitos que necesiten esas empresas.
Desde luego, el talento senior hay que poner, ¿no?, todo lo que puede aportar a una compañía, y sobre todo en tiempos a veces como los que hemos atravesado o estamos atravesando de incertidumbre, pues desde luego pueden aportar, ¿no?, capacidad también de análisis, de hacer frente a dificultades y de superar obstáculos, etcétera, que hay que poner en valor. Así que, por supuesto, ¿no? Y luego, por otro lado, en cualquier caso, una oferta no puede ser discriminatoria, ¿no? Eso en es. Términos de edad, y así nosotros no recogemos, es una variable que no ha lugar, ¿no?, en la descripción de la oferta de trabajo.
Eso es, cuando cumples con los requisitos que más da la edad, ¿no? Al contrario, incluso la edad, tiene ahí como, es como el vino, ¿no? Es como una solera, te da...
Desde luego la experiencia es un activo, y hay otra cosa que también es muy importante en estos días, que oímos hablar muchas veces de diversidad. La diversidad aplica a todo, y también la edad es un factor de diversidad y de enriquecimiento para las empresas.
Bueno, pues nos alegramos de poder dar buenos datos de que hay esos puestos de trabajo, que la gente se movilice, se ponga las pilas, haga un buen currículum y que se dirija sobre todo a esa empresa en la que sabe que puede dar el máximo para que pueda ser uno de los candidatos a poder trabajar en ella. Mónica Pérez, directora de comunicación y estudios de InfoJobs, muchísimas gracias, y a seguir trabajando. Eso siempre, nunca hay que parar. Gracias.
Muchas gracias a vosotros. Así lo haremos. Buenas Chao. Tardes.
2, continuem aquí a la Linterna COPE Catalunya i Andorra. Ja sabeu que si voleu recuperar alguna de les històries que expliquem en aquest programa, a través de cope.es/lalinterna, allà trobareu tot el que fem en aquest programa. I ara parlarem de nens. Què hem de fer amb la canalla quan arriba l'estiu? Ens ho explica l'Avi Sisquella, psicòloga infantil. No t'ho perdis.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Bueno, que está la gente temblando.
En el deporte.
¡Gol, gol, gol!
¡Toma, toma!
En el entretenimiento, en la información.
0-0 en los dos campos y falta peligrosa a favor.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
En el año 490 a.C., un joven griego llamado Filipides se ató bien sus sandalias y corrió hasta la extenuación los más de 40 kilómetros que separaban la ciudad de Maratón de Atenas. Es una pena, pero si Filipides hubiera tenido la oportunidad de disponer de un seguro de moto desde 77 euros con asistencia en viaje desde kilómetro cero y que cubriera su casco, guantes y cazadora, seguramente habría ido en scooter a Maratón.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Somos luz, somos fibra óptica, somos satélites e innovación, en España y en Latinoamérica. Grupo Red Eléctrica es ahora Redeia. 5 empresas y más de 2.000 profesionales al servicio de un futuro más sostenible y conectado. Redeia, el valor de lo esencial. Infórmate en redeia.com.
Este es Guillermo, Grillex para los amantes del rap. Estaba muerto por dentro y buscaba alicientes para sentirse vivo, pero nada le llenaba. Un día le invitaron a unas convivencias de la iglesia y allí se llenó de esperanza.
Por Guillermo, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Invierte en lo que quieras cuando quieras con Bitpanda, como en las empresas más grandes del mundo, o cripto. ¿Y si además pudieras pagar con esas cripto? O seguir invirtiendo de manera automática mientras sigues con tus cosas, a cualquier hora y cualquier día y desde tan solo un euro. Descarga la app o entra en bitpanda.com y abre tu cuenta gratis en solo unos minutos. Más de 3 millones de clientes en toda Europa ya confían en Bitpanda. Bitpanda, invierte en el dinero del mañana, hoy. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en bitpanda.com. Consulta en la web toda la información.
Ens trobem a la recta final del curs escolar i és el moment de plantejar què farem amb els nostres fills i filles quan comencin les vacances. L'oferta és àmplia. Casals, colònies, intercanvis a l'estranger, però quina és la millor opció després de 2 anys de tants esforços d'aquest tancament de la Covid? Doncs avui li preguntem a la psicòloga infantil, l'avi Sisquella, que ens donarà, això esperem, les claus perquè la canalla desconnecti durant aquestes vacances i també, si pot ser, els pares. La avi Sisquella és psicòloga infantil i responsable del centre Ludum. Avi Sisquella, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
Hi ha alguna manera de fer les coses ben fetes perquè els nens gaudeixin i els pares també, o això és complicat?
Això és complicat així d'entrada. Jo diré que l'única manera és permetre'ns equivocar-nos tots plegats. Però sí, pensar una mica en tots, no només amb els pares, no només amb els nens, sinó pensar una mica en tots els membres de la família a poder ser.
Uh-huh. Hi ha pares que tenen aquella obsessió de que els nens han de viatjar a l'estranger. S'ha d'enviar els nens a fora, que aprenguin idiomes. Com ho veus tu, això?
Tu mateixa ho has dit, els pares tenen una obsessió, per tant, jo, si amb simpatia, dic pues, que se'n vagi el pare a l'estranger, perquè potser el nen no té cap ganes d'anar-se a l'estranger, o potser sí, però el primer que hem de fer és parlar amb els nens i proposar-los-hi o escoltar què volen fer ells. Uh-huh. Perquè estaria bé que després de 9 mesos d'escola obligada, d'horaris obligats, d'escolars obligats i de deures obligats, que si tenen uns dies de vacances, que pactem amb ells què faran durant els seus dies de vacances.
Uh-huh. Quedar-se a casa tot l'estiu sense temps de lleure, això no és, òbviament, la millor opció que un nen estigui tot l'estiu a casa, no?
No. Això segur que no és la millor opció en cap dels casos. És la millor opció. La millor opció és poder xerrar amb ells i proposar un estiu que sigui divertit pues, per un adolescent, per un nen petit, pel pare, per la mare, tenint en compte que hi haurà setmanes que un haurà de flexibilitzar el que ell volia perquè el germà petit li toca fer no sé què. Però sí, però la millor opció és que tots plegats tinguin la seva estona de passar-s'ho bé.
Però si estan a casa, està bé marcar rutines, horaris i temps lliure tal com fèiem durant el confinament domiciliari, per exemple?
Sí, amb molta més flexibilitat, perquè sabem que estem de vacances, que no hi ha obligacions, que l'endemà no ens hem de connectar online a la classe, i per tant, està bé marcar una mica d'horaris i que allò no sigui la selva, que era nostra durant 2 mesos i mig. Però bueno, sabem que estem d'estiu, sabem que no ens volem estar. Ni els pares en faran cada dia perquè no s'estan complint els horaris, ni els nens, amb mala gaita perquè tinc un horari que me n'he d'anar a dormir a les 9. Doncs no, ens hem de flexibilitzar tots plegats perquè estiguem tots còmodes.
Aquells nens que han suspès, què hem de fer, avi?
Primer, abraçar-los fort, perquè, pobres, depèn de quins, doncs els espera un estiu maco. Jo sempre els dic, reserveu-vos 2 setmanes com a mínim per no fer res. És diferent perquè hem suspès, és a dir, hem de contemplar per què suspenem, perquè no hem fet durant l'any, perquè no hem treballat durant l'any,
sí,
o perquè no hem arribat als mínims, o perquè no hem estudiat bé, o perquè hem detectat un nou dificultat d'aprenentatge i això ens ha interferit en el nostre rendiment escolar. Però els hem de, primer, marcar un horari d'estudi
I després marcar l'horari de lleure, també, per tots plegats, perquè ni la mare ni el pare estiguin darrere tot l'estiu de hi has estudiat, i perquè ell vegi també doncs, que té una estona de lleure i té una estona d'obligació, perquè el setembre és una realitat, t'has de presentar uns exàmens, per tant, però sempre hi ha dues setmanes de no fer res, no fer res.
També hi ha aquelles dues setmanes, o no sé si una només, per intentar tornar a agafar les rutines abans de començar l'escola o abans de començar les vacances?
Sí, sí. I aquest any, que comencem una miqueta abans el curs, hem de planificar un temps, perquè si no, doncs les famílies estan acostumades que l'1 de setembre comencem horaris, no? Aquest any hem de començar una miqueta abans, perquè el 5 comença l'escola. Però sí, sí, aquella setmana prèvia, aquell assaig general de comencem un altre cop a agafar horaris, anar a dormir, ens va molt bé i depèn de les edats, eh? És a dir, ara estem generalitzant a nivell de psicologia infantil, però és diferent un nen de 14 anys que un nen de 4. Per tant, tot té una mica de sentit comú, però sí que ens va bé una setmaneta d'assaig general.
O sigui, lo important, ens quedem amb la conversa prèvia que hauríem de tenir amb els fills per saber que els hi ve de gust, que tenen ganes de fer, i posar-nos una mica d'acord entre tots.
Sí, i saber què ens ve de gust nosaltres com a pares i també posar-ho sobre la taula. No només és l'estiu dels nens, també és l'estiu dels pares. També no ens hem d'oblidar que nosaltres com a pares portem tot l'any treballant per aquests 30 dies. Per tant, també hem d'estar a gust nosaltres i quan ens posem a parlar de l'estiu, a mi em ve de gust no haver-te d'anar darrere cada dia perquè et facin al llit. Per tant, doncs, vinga, una petició a cadascú, per exemple. Aquí deixo una idea. Vinga, cadascú diu una cosa que li ve molt de gust aquest estiu. Doncs jo no vull desenfadar-me perquè tinguis la taula. Doncs jo vull, banyar-me cada dia a la piscina. O estic posant exemples tontos.
Exacte.
Però cadascú faci una petició que li ve molt de gust a l'estiu i que respectin totes.
Doncs ens quedem amb aquests consells i sobretot la importància també del lleure, eh? Després venim de 2 anys que els nens han patit moltíssim. Tothom ha patit, però això ha marcat, imagino, un abans i un després en els nens.
Jugar molt, sobretot famílies, jugueu molt a jocs de taula.
Efectivament, jugar i sobretot xerrar, comunicació i passar-ho bé i descansar i desconnectar, que d'això es tracta. T'agraeixo molt, avi Sisquella, psicòloga infantil i responsable del centre Ludum, que hagi estat amb nosaltres. Si no en parlem, bones vacances.
Igualment, que vagi molt bé.
Adéu, bona tarda.
Adéu.
Detrás de todo, gran periodista de COPE.
Claves de la mañana, ¿qué tal, Sergio Barbosa?
¿Qué tal? Buenos días.
Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Alcalá, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Hay un gran equipo de periodistas y profesionales trabajando cada día para contarte lo que está pasando. Si quieres aprender con ellos, ven al Máster Universitario en Radio COPE, porque quedan muchas noticias e historias por contar. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 980805.
Marxar, però us deixem en bones mans les de l'Àngel Expósito i la Linterna, on farà el repàs de tot el que ha passat fins al moment, aquest 13 del mes de juny, en aquest dilluns. Nosaltres tornarem demà a la mateixa hora aquí a la Linterna COPE. Salutacions de qui t'ha parlat, la Montse Rodríguez. I sobretot, precaució a les carreteres, paciència, vigileu amb la calor i vigileu amb els incendis, que malauradament estem coneixent dia rere dia notícies sobre incendis a casa nostra. Que vagi molt bé, i ara sí, us deixem amb Àngel Expósito. Fins demà. Ciao.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Una buena sonrisa alegra a cualquiera, ¿verdad? ¿Te avergüenza sonreír?